Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sis minutets, passen de 2:15 del matí i arriba puntual a la cita cada tercer dijous de mes, en Joan Tres. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I vens a parlar de poesia, crec.
Clar, com sempre. És el meu tema.
Molt, dic, no sé, potser vols venir a parlar de Trump o de qualsevol altre tema de l'actualitat.
Algun dia ens ho plantejarem, perquè mira, no? A mi parlar m'agrada molt, vull dir que, escolta, posats a fer... Podem parlar del que vulguis.
Però en però allò no. On t'hi sents allò còmode i ves amb la poesia.
Sí, és poesia, sobretot, sobretot. A veure, sí, és poesia, literatura, catalana en general. Jo sóc doctor en filologia catalana, aleshores, clar, ho porto molt bé. A veure, també t'ho he de dir. Jo estic escrivint un llibre, estic continuant l'obra de Max Kanner. Max Kanner va començar a escriure una cosa, una història de la literatura, des de la Revolució Francesa fins a mitjans del segle XIX. I la va deixar mig acabada, pobre home.
Perquè t'has erigit en successor.
Sí, i aleshores estic acabant la seva obra. Ell va escriure 3 volums, el quart ja no el va poder acabar, ja el vaig acabar jo, es va publicar, el 5è ja està fet, estem esperant que es publiqui, i el 6è l'estic fent. Són volums, estem parlant de volums de 800, 1.000 pàgines.
Bo, és a dir, quina feinada.
Són històries de la literatura d'aquelles potents.
Quina feinada.
O sigui que, bueno, el meu tema va sempre per aquí. Que si literatura, que si
bueno,
poesia...
la literatura m'imagino llavors que és una via d'escapament, no? O què?
No, no és una via d'escapament, eh?
No?
No, no. Jo no m'escapo.
Home, de la feina, allò és feina i això...
No. No? No, per mi tot és el mateix.
Ah, molt bé. Ja no diré res més. Joan, avui de què parlem? Tenim moltes coses,
sí,
no?
Sí, avui tenim moltes coses perquè us voldria comentar un parell d'actes que s'han fet aquí a Sant Cugat molt interessants. Bé, se n'han fet més de 2, eh? Però n'hi ha 2 que vull remarcar. Després farem una entrevista a la Dolors Miquel, aquesta fantàstica poeta, i ho faré un parell de recomanacions des d'aquí fins que es tornem a veure.
Molt bé, doncs tu mateix.
Som-hi?
Comencem, sí.
A veure, els 2 actes que us volia fer esment que han estat, que s'han fet aquí a Sant Cugat. Un és el que es va fer a la Biblioteca Marta Passarrodona el dilluns dia 7 de novembre. Es van recitar poemes d'en Jaume Vidal Alcover. En Jaume Vidal Alcover és un poeta molt oblidat, és un poeta mallorquí, és un poeta molt bo, malauradament oblidat i poc reconegut. Doncs bé, l'Odil Arquer, que té una veu fantàstica i a més canta meravellosament, juntament amb Eduard Iniesta a la guitarra, van fer un espectacle de recitar i cantar poemes, amb músic, recitar amb música de fons i cantar poemes. Ja saps que a mi això de la música amb la poesia...
Ah, eres tu. Jo ara estava pensant, dic, hi va haver una discussió un dia i no sabia si
era... Sí, no, continuo pensant, que... A veure, a mi... Et faig un petit comentari al respecte. No em sembla malament si es posa música, si la música té algun sentit dins el recital. Ara bé, dir, no, posem música perquè si no la poesia és massa avorrida. Home, no. Posem música perquè si no la gent no ve. No. És a dir, la gent ha d'anar a escoltar poesia. La música és un afegit que si es vol, no sé, però no. La idea aquesta que es té de que posem música perquè si no, home, no.
Bueno, la poesia clar, té la seva música, depèn de la tria musical que facis.
Clar.
Si ha de fer un paper...
Justa, aleshores sí.
Llavors, si és un acompanyament que, a més, no s'escau...
Aleshores no.
Li fa mal.
Clar. I últimament el que es fa és que tot es posa música a la poesia. Bueno, deixem el tema, que un dia en parlarem més...
Oh, si vols fem una tertúlia, un dia.
Va,
jo, de fet, mira, hi ha l'espai de català que fem precisament els dijous,
sí,
amb un dels grups, el del professor Ruiz Trillo, ve una persona que s'encarrega de fer el poema de la setmana.
Sí.
Doncs aquell poema sempre va nu, només en veu.
Clar.
I va haver un començament amb acompanyament musical, però clar... És allò que tampoc no tenia massa sentit. I un dia, per una qüestió tècnica, va ser com un accident,
sí,
va sortir sense música. I vam dir, a partir d'ara,
sense música, clar. És el que jo penso, també. Estem totalment d'acord, Carme, ja ho sabia jo. Bé, doncs aquest espectacle va ser realment molt, molt interessant. Va haver-hi una compenetració fantàstica aquesta vegada entre Odile Arquer i el guitarrista. Per tant, és d'aquells casos en què dius, home, no m'ha sobrat gens la música, al contrari. I després, sobretot, a mi que m'ha agradat és que es recuperés la poesia, és a dir, que es donés a conèixer aquí els poemes de Vidal Alcover, de Jaume Vidal Alcover, que és un gran poeta. La gent va sortir encantada, és veritat. Va haver-hi un moment culminant, que va ser quan el guitarrista i ell, amb una espècie de diàleg fantàstic, van recitar les cançons del Vic. Són unes cançons que són molt divertides, de Jaume Vidal Alcover, i molt, molt interessant. I l'altre que us volia comentar és, va fer un recital també a l'Eduard Sanahuja. L'Eduard Sanahuja ja el coneixem, el vam tenir aquí abans de l'estiu, que li vam fer una entrevista. Doncs va anar al casal d'avis de la parròquia a fer un recital, a fer un recital. Aquest recital, jo el que volia comentar d'aquí és un personatge d'aquí Sant Cugat que està fent una gran feina al casal d'avis de la parròquia, que és la Victòria Carretero. La Victòria Carretero està portant un grup de poesia al casal d'avis de la parròquia, un grup de poesia que hi ha 15 o 16 persones apuntades, que fan un treball molt interessant, que van estar estudiant, llegint i treballant una mica la poesia de l'Eduard Sanahuja, i per això el van fer venir. Bueno, l'Eduard Sanahuja va estar increïble, es va crear un ambient de comunicació entre els assistents i ell, és a dir, no només va ser un recital, va ser un recital i després es va obrir un diàleg. I clar, com que sovint està preparant, van estar parlant amb ell, és a dir, va ser fantàstic. I al final li van fer un regal a l'Eduard, per mi meravellós, que és recitar-li, es van preparar ells, un recital de poemes del seu pare, del David Sanahuja. O sigui que va ser un espectacle fantàstic, a part que l'Eduard Sanahuja és un gran poeta, és un dels millors poetes que tenim, eh? És a dir, ell diu que no, però perquè és així de modest, però és un gran poeta. O sigui que un altre, han tingut dues activitats. Val la pena que la gent es fixi en les activitats que hi ha de poesia, perquè a Sant Cugat estan havent coses de poesia molt, molt interessants, molt interessants. És a dir, no tenim res a envejar el que s'estigui fent a la ciutat comtal.
Encara s'estan fent coses del Festival de Poesia?
Sí, són les cues. Sí, són les cues, i cueja, el Festival de Poesia cueja.
Però és que ja fa temps que cueja.
És que hauria de cuejar tot l'any.
Ah.
Clar, jo sempre he dit, el Festival de Poesia, per què s'ha d'acabar el Festival de Poesia? Que cuegi tot l'any, la poesia ha d'estar tot l'any aquí a Sant Cugat, no només una setmana.
No, hi ha de ser, perquè si ha de cuejar vol dir que hi ha un començament i un final. O sigui que millor que hi sigui, ja està, no?
Sí, però que cuegi tot l'any. Deixa'l, que cuegi tot l'any. Perquè, què, ha de desaparèixer la poesia quan no hi ha festival?
No, per això.
Que cuegi, com més millor.
Sí.
Com més millor, ja està bé, ja, deixa'l, que vagi fent.
Molt bé, I què més?
I què més? Va, l'altre dia, i ara ve l'entrevista, l'altre dia va haver-hi un espai poètic amb la fantàstica poeta Dolors Miquel. Va ser genial, és a dir, bueno, la Dolors Miquel és una persona amb una potència escènica increïble, i la veritat és que va fer les delícies de tothom. Estava el Cafè Auditori, estava a tope. Em va alegrar molt que hi havia fins i tot adolescents, que no acostuma, és a dir, a mi m'agrada que vingui gent jove, és a dir, la poesia d'arribar a la gent jove, normalment no n'hi ha, és a dir, la mitjana edat és una miqueta elevadeta, i estic sent
generós,
sí. Doncs hi havia fins i tot adolescents que van venir a escoltar la Dolors Miquel, fins i tot al final van parlar amb ella, és a dir, hi havia un ambient molt, molt interessant, i la Dolors va estar fantàstica. I li vaig demanar a veure si avui li podíem fer una entrevista, així que suposo que
ja la
devem tenir. Dolors?
Eo!
Hola!
Bon dia!
Bon dia, Dolors, què tal?
Bé, ara m'acabo d'aixecar.
Oh, aquesta és hora!
Home, si desprèn tanta potència, quan fa una de les seves actuacions...
Ahir vam estar actuant aquí a Barcelona, a l'Antic Teatre, allà prop del Palau de la Música,
sí.
I era tard, i vam sortir tard, i bueno...
Clar, el teu problema és que, clar, surts tard i a sobre te'n vas a Torredembarra, perquè vius a Torredembarra.
No vaig anar, aquesta vegada em vaig quedar,
vegada
perquè...
No.
Clar, és que l'altre dia, si no m'hagués contestat, no m'ho dia a Barcelona sense fer res.
Clar, evident.
Fins a la nit.
Dolors, a veure, estem ja amb antena. M'agradaria que m'expliquessis una mica què tal l'experiència de l'altre dia a Sant Cugat. Què et va semblar?
Ai, em va encantar, és que em vaig sentir molt bé, vull dir, va haver molta comunicació, vull dir, no sé, va ser fantàstic, és que ho vaig passar molt bé. Sí. L'actitud de la gent, el diàleg, vull dir, el lloc, vull dir, no sé, em va agradar molt.
No acostuma a ser així?
Pregunta. No, a vegades no, no és així, vull dir, pot ser que et trobis doncs, un grup de gent que siguin així com a zombis, vull dir, que no reaccionin, no? Bueno, això passa molt poques vegades, però pot passar que n'hi hagi, que sigui molt estirat tot, no? I aleshores, diguem, el que és la emotivitat, o, en fi, no circuli bé, saps? Mm-hmm. Sí, no sempre passa així, poden passar moltes coses en un recital, no?
Clar. Dolors, a veure, tu ets autora de 15 poemaris, has rebut un munt de premis, el Rosa Leveroni, el Ciutat de Barcelona, el Gabriel Ferreter d'aquí Sant Cugat, l'Alfons el Magnànim, sí. Però també has escrit prosa i teatre. De tota manera, sí. Sembla que et trobes més a gust amb el gènere poètic que amb la narrativa i amb el teatre. Per què? Si què et dona el gènere poètic que no t'ha donat o que no et dona la narrativa i la dramatúrgia?
El teatre m'agrada molt, el que passa que és una cosa que no m'hi he posat, m'hi vaig posar perquè m'ho van encarregar, no se m'havia acudit, no? El teatre sí que m'agrada perquè et permet, diguem el mateix que et permet la poesia. La narrativa, què passa? Que normalment per escriure narrativa, doncs, és com a, hi ha massa, bueno, hi ha molt de tot el món, no? Però a la televisió i al cine i tot això, diguem que els arguments estan ja tan i tan repetits que jo normalment quan llegeixo llibres de narrativa doncs ja m'avorreixo a la pàgina 10, no? O sigui, ja avorridíssima i el deixo, perquè trobo que són repeticions de repeticions sense gens de creació. No sé, però amb la narrativa sentia que m'era molt més difícil doncs trobar una llengua pròpia. Sense, o sigui, no ho sé, jo què sé, va ser una cosa així perquè d'alguna manera jo tantejava tots els gèneres, no? El que la poesia és veritat que des de petita és la que més em va atreure, poder, és més apassionada, no? O sigui, tu quan escrius un poema has de fer, ets com un corredor de fons i un corredor de 100 metres, o sigui, és una, has de fer anar molta energia. Per això els vells ja, poesies massa enlairades, no sé si poguessin escriure, saps?
Clar.
A partir dels 70 anys no crec que hi hagi poetes.
Que curiós.
Entens? O sigui, necessites una energia interior i una claredat, una força d'esperit que, no sé, altres gèneres jo crec que no la necessiten tant. Per exemple, jo crec que la novel·la és més un gènere matrimonial. I si estàs casat i necessites tenir un altre món, jo crec que escriure novel·les és el millor.
Quina teoria més curiosa, eh? Sí, sí, m'has deixat sorprès, Dolors. M'has deixat sorprès. Una cosa, a veure, ens tenies acostumats els darrers anys a que anaves publicant cada any, anaves publicant un llibre, a vegades dos, i ara fa ja com 4 o 5 anys que no sabem res de la teva musa. Què li ha passat, pobreta? L'has deixat aparcada?
No,
està treballant?
No, aquests, bueno, va haver poder un any i mig o dos que potser no vaig escriure massa, però sí, o sigui, tinc, de fet ara tinc dos llibres acabats, un que sortirà al gener i l'altre que sortirà suposo l'any vinent o al començament de l'altre, no? I després tinc més llibres per allí, no? El que passa que no sé, sí que és veritat que és que em vaig encallar amb un dels llibres que tenia començat fa, doncs, 15 anys, no? I, bueno, he estat lluitant amb aquell llibre, que és el que sortirà primer, que tinc unes ganes ja de que se'm vagi de la meva vida, no? I bé, i suposo que és perquè m'ha donat molta feina aquest llibre.
Clar.
Que he estat allí esbarallant-m'hi, com qui diu.
Després del que ens has dit, també tenim ganes nosaltres de veure, ja si t'ha portat 15 anys de feina, home, anirem corrents a comprar-lo a veure.
Això, com dirien allà, ha sigut pitjor que un part, o què?
Tant, bastant pitjor.
Totalment, és que, clar, sí, la veritat és que de veritat, bueno, m'ha fet, bueno, he llegit moltíssim sobre el tema, vull dir, o sigui, ha sigut allò, era com que m'era difícil fer el que jo volia, era un tema per a mi molt difícil, molt carregós d'introduir-m'hi i estar-m'hi. Uh-huh. I la veritat m'ha costat molt, aquesta és la veritat, és el llibre que més m'ha costat. Tots els llibres, tot i que vagin sortint així, excepte els haikus del camioner, que només vaig estar 2 o 3 anys fent-lo, sí. La resta tenen molts anys al darrere, o sigui, encara que surtin un rere l'altre, són llibres que venen, o sigui, d'enrere i es van treballant. O sigui, per exemple, quan jo vaig publicar un que va tenir bastant així, bueno, es va parlar una mica, que és la dona que mirava la tele,
sí.
Doncs aquest feia que l'estava treballant 10 anys.
Bon dia.
A veure, 10 anys no, 8, menteixo. Però, a veure, són anys, saps? Vull dir, que no és allò que vagi fent cada any un llibre com una rosquilla.
Avui sí, el tenim aquí, Dolors? Ens l'ha portat el
Joan Tras. Pues aquest vaig treballar moltíssim amb aquest llibre. I amb tots, és que amb tots he treballat molt. O sigui, no... O sigui, és veritat que en un primer moment les coses me surten així, uah, d'arrencada, no? Però després, la veritat és que aquesta arrencada jo la treballo moltíssim. L'estructura del llibre és una cosa que és molt, diguem, complicada de fer si no hi ha una història al de sota.
Clar.
I després, bueno, sempre hi ha aquell poema que et falta que encara no has escrit, aquells poemes que són molt importants per tu, però no pel llibre, no han d'anar al llibre, perquè no estan a l'alçada, vull dir, és un treball, saps, a posteriori, sobretot de tria, d'estructuració, més que de polir el poema en si, que els poemes en si solen sortir bastant com ja són, no? Perquè si no jo ja els tiro, no? I aleshores el poema potser una paraula, com a vegades canviar o traure una frase, no? En canvi aquest últim llibre no, aquest últim llibre m'ha fet veure la pelerina.
Què estàs parlant, de la flor invisible? O de la dona que mirava la tele?
No, l'últim llibre del que publicaré ara.
Vale, el que publicaràs.
Que és el guant de plàstic rosa, per cert.
Ai, que bo.
Els dos, Dolors, són de poesia, no? Ho dic perquè hem estat parlant dels diferents gèneres, de narrativa...
Sí, tot el que jo tinc publicat, excepte un llibre de narrativa, és poesia. I aleshores l'obra de teatre que es va representar al Grec a l'estiu del 2012, em sembla, doncs aquesta obra encara no he tingut ni temps d'allò d'escriure-la. De fet, me la van demanar d'una universitat per tal de, el que és el borrador, no?, per tal de posar algun exemple de teatre actual als alumnes, no? Però jo no, és que ni tan sols l'he passada perquè em van dir de publicar-la, però clar, és que abans havia d'acabar aquests punyeteros llibres que dic, no?, que ara sortiran.
Punyeteros llibres.
Home, quan una cosa costa és una mica punyetera, sí.
Els llibres és com un fill. O sigui, t'imagines que tens a casa un fill que ja té 60 anys i encara li has de rentar els calçotets i tot.
Quin horror.
Vés-te'n de casa, busca't que sigui una vídua vés-te'n.
Molt bo. Dolors, una cosa, a veure, gran part de les teves poesies són molt tamam, a veure, són com tu una mica, no? Temperamentals, mordasses, és una poesia molt, molt punyent, molt aspra, crítica, sobretot molt crítica, molt intel·ligent i molt crítica, i dona la sensació que quan escrius, dona la sensació, jo ja sé que hi ha un treball al darrere, però dona la sensació que quan escrius no tens barreres, no et talles, és a dir, tu has de dir una cosa i la dius, i s'ha acabat. És a dir, és com si ens expliquessis els teus pensaments a raig, no? És així, Dolors?
A veure, jo estava feia una poesia molt semblant a la que fa molta gent, no? Abans d'escriure com escric, no? I aleshores, bueno, quan vaig començar no era més jo, però després clar, et fan malbé, saps? Llegint coses dels altres. I aleshores, doncs, jo un dia me'n recordo que me'n vaig adonar que dins del meu cap hi tenia tantes privacions, o sigui, ai, què dirà aquest, ai, què dirà l'altre, què pensarà la família, què pensarà en el treball, què pensaran... I em vaig posar un reto a davant d'una escriure que posava, digues el que vulguis. I a partir d'aquell dia vaig començar a escriure com jo volia, no? Perquè realment, o sigui, ja sé que a fora la societat tinc mil privacions, mil prohibicions, mil maneres de que em diuen com he de ser, què no he de fer, què s'ha de fer, etc. Però la meva ànima és lliure, com la de tot ésser humà, com la de tot ésser vivent, diria jo. Per la qual cosa me vaig posar aquella frase i vaig ser lliure, vull dir, va ser així, no? I aleshores no és que escrigui a raig, és que m'he tret aquestes barreres quan escric. O jo ho he intentat, segurament me n'hauran quedat perquè tots tenim il·lusions i que no es compleixen, no?
Quina sort, quina sort.
A veure, tenim poc temps, em sembla, oi, Carme?
Tenim, mira, 6 minuts.
6 minuts. A veure, jo tenia...
Sempre es queixa, sempre es queixa de poc temps.
Tenia moltes coses.
Si no necessites dos programes i ja t'ho vaig oferir i no has volgut, tu mateix.
No em dones tanta feina, Carme. És que em vol fer treballar molt, Dolors, aquí, la Carme. Escolta, bueno, doncs mira... Sí, oi que sí? A veure, doncs, a veure, per acabar volia fer una última pregunta, que jo ja sé que no et deu ser molt agradable parlar d'això, perquè tothom et pregunta, però jo t'ho vull fer d'una altra manera. A veure, tots sabem que la poesia és la germana petita de la literatura i que els poetes mai són coneguts pel gran públic, mai, és a dir, només els coneixen quatre. Per unes circumstàncies alienes totalment a la teva poesia, totalment, i a la teva professionalitat com a poeta, et vas veure molt determinat, involucrada suposo com gran sorpresa per part teva, perquè no t'ho esperaves, en un assumpte de caire polític que va tenir un tractament mediàtic, jo penso que escandalós i vergonyós. Em refereixo, ja saps, a la lectura de Mare Nostra a l'Ajuntament de Barcelona en l'acte de lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona. Què n'has après de tot allò, Dolors?
Doncs que el meu pensament sobre els polítics i la societat era bastant encertat. Vull dir que no era malèvol, eh? Bé, no, en aquell moment jo vaig haver de triar, perquè, o sigui, havies de triar o bé a passar a ser un personatge públic amb tot el que això suposa, no? Mm-hmm. O sigui, o bé a ser el que jo sóc, que és una persona que escriu, que fa un art que és de minories, no? I ho ha estat sempre. I jo espero que ho sigui sempre, no tinc pas ganes d'arribar al gran públic, o sigui, la meva meta no està amb estar en un prestatge del Corte Inglés, per dir un plata, no? I aleshores, doncs, bueno, n'he après això, o sigui, que a la vida has de triar. O sigui, com diu Ferratem, allà el poema inacabat que posa aquell l'ase de Buridan, no?
Sí.
Que és un ase que està davant de dos munts de palla. I està allí pensant, ai, cap a quin vaig, cap a quin vaig. I al final és mort de gana, no? Doncs a la vida has de triar, i sempre has de triar, diguem, d'acord, jo crec, amb el que és la teva ètica, el teu ésser personal i el que tu creus que és la llibertat, no? Però sobretot amb l'ètica, no? I jo estic contenta perquè crec que vaig triar amb l'ètica, no? No em vaig deixar enlluernar, diguem, ni pels diners ni per la fama, que són coses, diguem, que els diners, com deia en Sant Tormeda, diguem, han mogut el món, no?
Sí.
I la fama, doncs, a la nostra època, i no sé si abans, potser abans el poble no tenia tant aquesta idea estúpida al cap, no? Però avui en dia, amb això de fer teatre, sortir a la televisió, en fi, tot això, ser guapo, jo què sé, com fer operacions d'estètica per sortir als llocs i tal, doncs és un valor que ha pujat moltíssim, no? Aleshores, per mi aquests no són els valors, no?, per a res, no? És evident que necessitem diners per a viure, no? Però, bueno, tampoc tants, no? I, bueno, jo vaig aprendre això, i vaig aprendre, pues, que... També vaig aprendre que, pues, per això ja ho sabia, que hi ha molta hipocresia social, no? O sigui, que hi ha molta gent, pues, que... A veure, quan en aquests moments, doncs, estàs allí a tot arreu i tothom està parlant de tothom, tothom està parlant de tu com si fossis un imant, no? Però, bueno, de tot això n'era molt conscient, eh? I me va carregar molt, al final ja dic, hosti, vaig pensar, quin horror, no? O sigui, a veure, és que un poeta és una persona, en principi, que jo crec que no és una persona que vulgui estar a l'aparador, precisament. Si escric poesia és perquè me vull comunicar a través dels versos. És que és com, o sigui, sí que ho recito i m'agrada fer-ho, però amb aquests espais petits o alguna vegada més gran, però la poesia jo penso que és un acte molt íntim, malgrat tot, no?
Clar.
Vull dir, o sigui, per això jo escric, em tanco i estic sol escrivint, saps?
És cert.
Vull dir, no sé, vaig aprendre moltes coses, però tampoc com no sé si ho resumeixo bé ara.
Sí, sí, ho has explicat perfectament, Dolors, ho hem entès molt bé.
Tal com raja.
Escolta, i per acabar, perquè sí que ja no tenim temps, Dolors, com estàs per recitar-nos alguns versos abans de tancar?
Alguns versos?
S'acaba d'aixecar.
Sí, algun...
Si s'acaba d'aixecar,
potser t'acabes d'aixecar i no...
Ai, Déu meu, espera.
Això és com els cantants.
T'animes? Sí?
Breu, si pot ser.
No, molt breu. Un parell de frases, de fet, que són d'aquest llibre de la Missa Pagesa, que és d'on va sortir el poema, aquest maligne, no?, que és obra en la segona part, que diu: corren més cavalls pel pensament que pel món. O sigui, corren més cavalls pel teu pensament que pel món. I diu: neixen més boscos al fèretre de la ment que sobre la terra ho mira. O sigui, neixen més boscos al fèretre de la ment que sobre la terra humida.
Ostres, Déu-n'hi-do, no?
Bueno, això. Pues això.
Déu-n'hi-do.
De la Missa.
Dolors, moltíssimes gràcies. Encantat d'haver-te tingut aquí amb nosaltres i esperem amb candeletes aquest llibre que ha d'aparèixer al gener.
Sí, el guant de plàstic rosa, com d'aquells que
això mateix.
Eh?
Sí, ja el sé quins són, ja.
Gràcies,
bueno,
Dolors.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Bon dia.
Gràcies.
Adéu-siau. Adéu. Et queden segons per si vols afegir alguna altra cosa, una invitació,
doncs,
de cara al desembre?
Mira, el proper espai poètic, 20 de desembre, o 20, Jaume Pons a l'Horda, una fiera escènica, una fiera poètica, un genial, el Cafè Auditori, vindrà a recitar el seu últim poemari. Així que us espero a tots aquest 20 de desembre al Cafè Auditori de Sant Cugat. És una fiera, en Jaume Ponsa
Horta. Gràcies, fiera. Joan Tres. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.